Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, això, 6 minuts passen de 2:15 d'aquest migdia. Joan García Targa, bon dia.
Bon dia.
Venim a parlar de les excavacions d'Ex-Betún, de tota aquesta nova temporada que es va fer el mes de desembre, em sembla que
sí,
era.
Sí, sí.
Que va venir el Joan, de fet, a presentar-nos-ho abans del viatge, però abans d'entrar en això i posar fil a l'agulla amb la xerrada que hi haurà a la biblioteca aquest cap de setmana, d'entrada una reflexió, perquè avui surt a la premsa, i ho hem llegit a la Vanguardia, doncs aquest cas, com a mínim paradoxal, d'un arqueòleg de Tarragona que li han trobat 300 caixes al jardí,
sí,
de material que havia tret, i entenem que sostret,
decomissat, entre cometes.
Exacte, de les excavacions. Diu que no feia negoci, és a dir, que no la intenció no era vendre'l, sinó fins i tot em sembla que l'home ha dit que era per preservar-ho. Aleshores, clar, com aquí a la taula ara tenim un arqueòleg que es dedica precisament a això, és a dir, a trobar peces, i clar, no sé com... Si hi ha alguna explicació.
La finalitat de l'arqueologia, com tu saps, no és quedar-te les peces a casa teva, ni dir com pensar, de dir, escolta, com que estaran en un magatzem que no les anirà a veure ningú, doncs per això me les quedo jo, que pot ser una explicació d'aquest home que jo no el conec personalment. Uh-huh. Però deu ser de la meva quinta. Si ja està jubilat, bueno, jo no em jubilaré mai perquè sóc autònom, però clar, és una manera de fer molt estranya. Molt estranya perquè, primer, perquè és il·legal, i perquè després moralment no sustenta en res, ni èticament, ni des de cap punt de vista. Uh-huh. Però bueno, cadascú obre com pot, o
sí,
com
sí,
vol. Com...
T'ha sorprès que passi una cosa així?
Bueno, mira, jo estic en un grup d'aquestos de WhatsApp que es diu arqueòlegs.cat, uh-huh, i l'altre dia, precisament amb molta antelació respecte del que em deies que ha sortit a la Vanguardia avui, ja comentaven això.
Això,
ja comentaven això, perquè clar, deu ser un tio molt conegut, potser a Tarragona, uh-huh, jo no el conec, uh-huh, pel nom, i però bueno, clar que sorprèn.
Yeah.
Bueno, però mira, no és gaire estrany, fa uns anys un senyor, quan jo vaig començar, que es treballava vinculat al Museu Arqueològic de Barcelona, que en aquell moment era Diputació de Barcelona, uh-huh, era un senyor que no era arqueòleg, però jo després me'l vaig trobar a la universitat estudiant i vaig entrar en xoc. Uh-huh. Bueno. Aquell senyor es va demostrar al cap d'un temps que també s'emportava peces per vendre. Aquest sí que les venia al mercat.
Ah, això sí.
Aquest era un altre esgraó.
Això és un doble, clar, és un doble greu,
sí,
aquí, ja.
Aquest era un combo, no? És a dir, que de personatges d'aquestos, tant aquí, i jo que sóc mig andalús per part de mon pare, també ho he vist a Andalusia, en molts casos. Mm-hmm. Que és una zona molt rica a nivell arqueològic, mm-hmm, i que hi ha gent, fins i tot professors de col·legi, aquest que us parlo era un professor de col·legi, que havia anat fent una col·lecció estupenda en un poble de Granada, però estupenda, estupendíssima, eh? No quatre cosetes, sinó cascos argàrics i coses al·lucinants.
D'acord.
Que vaig veure, uh-huh, em va convidar a casa seva. I, o sigui, tenia una
que
casa...
Bien.
No, era molt millor que molts museus locals d'on vulguis.
D'acord. Bé, en qualsevol cas això no s'ha de fer. Evidentment, això no ho pots fer si no tens lloc. 300 caixes no es
clar,
poden acumular en un pis.
Has de tenir un bon garatge. Has de tenir un bon garatge, traster o algun espai, i després portar-lo amb discreció. Perquè, mm-hmm, clar, si vius en parella, tens fills, no sé què, és fàcil que...
Home,
que alguna conversa algú digui, sí,
què és aquesta armadura?
Té 300 caixes al costat del cotxe, la moto vella, i clar, sí, això és sospitós.
Correcte.
Com a mínim, Joan.
Bueno, doncs tanquem el parèntesi d'aquesta notícia relacionada amb el món dels arqueòlegs que ens ha cridat avui l'atenció, i ens n'anem al Yucatán. Heu anat un any més a Ex-Betún.
Sí, sí, sí. Pues mira, aquest és el, des del 18 fins al 25, amb un any que, pel Covid que no vam anar, pues ja portem uns quants anys. I cada any la veritat és que continua siguent igual d'engrescador, satisfactori, divertit, apassionant, com a mi, per mi. I jo vaig cada any com si fos el primer que anés, quan ja porto des del a veure, espera't que ho pense, des del 89 nan, és a dir, que fa un munt d'anys.
I cada any es descobreixen coses...
Sí, sí, sí.
És a dir, coses noves segur que es descobreixen, perquè sí, evidentment feu feina, però coses que sorprenguin.
Sí, sí, sí. A veure, clar, no és Indiana Jones que trobes una tomba i entres i una bola que et persegueix. No és això. No és aquesta la idea. A vegades pels arqueòlegs, que som una mica...
O no, bastants, no és la mina, no és la mina.
No és la piràmide aquesta al mig de l'Amazones d'Indiana Jones, no és això.
No és això, vale.
Però amb les petites troballes... que semblen petites pel públic en general, els arqueòlegs ens ajuden a entendre millor les coses, no? I aquest any hem ampliat considerablement el nombre de persones que ha vingut, el nombre de treballadors, perquè, i permet que mencioni els patrocinadors,
endavant,
sense els quals no podríem anar-hi, des d'Enginyeria Magnètica Aplicada, la Fundació Catalunya Amèrica, la Sunway, la Universitat Estatal de New Mexico, que també ens ajuda, vale? Vallès, la Fundació Tomàs Gràcia, Montornès, el Xavi Montornès, Bioca, és a dir, hi ha altres persones que no volen aparèixer en lloc, podem anar ampliant el nostre registre, ampliant l'espectre. Per exemple, aquest any hem treballat amb una cosa novedosa, que és dins el parc ecoturístic d'Oswats, dins del qual es troba Eix Batún, hem començat a treballar un antic rancho, no sé com es diu en català, jo diu rancho.
S'entén, el rancho, vale, grande, sí, sí.
Vale, un rancho que formava part d'una ex-hacienda del segle XVIII i que va viure gent fins als anys 70 del segle XX. I com que ja havíem començat a conèixer una mica això des de fa molts anys, que jo vaig fer unes fotos, aquest any hem començat a excavar, a fer arqueologia històrica, que es diu arqueologia moderna, per veure com vivia aquesta gent des del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Dietes, alimentàries, mancances, cultura material, etcètera, etcètera, etcètera. I és molt interessant perquè complementa una mica la part prehispànica. I a més, molta d'aquesta gent que va viure en aquest ranxo, que són tota una sèrie de casetes al voltant d'una casa principal i que depenien del senyor propietari del ranxo, bueno, ens han sortit una sèrie d'elements novedosos. I després coses curioses, un dia ens va aparèixer un cocodrilo petitet que s'havia escapat de sa mare i el van tenir allà una estoneta com a mascota també, vale? Tot pensant, jo els deia als nois que jugaven amb ell,
que no arribi la mare a buscar-lo.
Ah, efectivament, la mare no serà tan carinyosa, vale? És a dir, que estàvem a la vora de la llacuna i també tenim evidències modernes vinculades també a gent que encara està viva i que a través d'entrevistes que formen part del projecte, ens ajuden a entendre com vivia la gent fa 50, 60, 80, 100 anys. És a dir, que fem arqueologia tant dels maies de fa 2000 com dels maies de fa 50, 60, 70 anys.
D'acord, perquè es poden considerar maies encara que estem.
Oi, tant que són maies, parlen en maia.
Parlen en maia.
És a dir, són maia parlants i és molt curiós perquè algunes de les construccions sobre les quals van fer les seves cases són plataformes originals prehispàniques.
D'acord.
És a dir, hi ha alguns materials com aquí diríem molins per fer la molta, eren prehispànics també. És a dir, que els van reaprofitar.
Per tant, hi ha un fil conductor directe que ens porta des de la gent d'Eix Batún i d'abans,
sí,
fins a, doncs això, els anys 60-70 del segle passat.
Exacte, exacte. I per tant, a part de que hem fet més recorreguts, hem trobat més estructures, hem excavat un seguit de sondejos que ens han aportat uns materials novedosos, més obsidiana, que és un vidre volcànic, i sílex i altres coses que van ajudant a entendre cada vegada millor la cultura material d'aquesta gent d'Eix Batún entre el 200 abans de Crist i el 1200 després de Crist. És a dir, cada any anem ampliant i aquest any que tenim alguns patrocinis addicionals, aquests que he esmentat, doncs estem acabant, precisament ahir, abans d'ahir, estava acabant de fer la proposta d'aquest any per poder treballar els edificis petitets que hi ha a sobre dels edificis grans, que és on vivia la gent, òbviament, amb recursos, i que ja tenen pisos d'estuc, és a dir, terres diferents, i que voldrien veure una mica com són. Uh-huh. Vale? Aleshores, tenim l'expectativa aquesta de ficar-nos a treballar dintre dels edificis, de forma modesta, però dintre dels edificis també hi ha.
D'acord. Ens hem d'imaginar, i això ja més d'una vegada el Joan ens ho ha comentat, unes construccions que estan al mig de la selva, oi?
Sí, sí, completament. És a dir, per arribar-hi allà, nosaltres estem en una casa que ens deixava una amiga i després hem llogat dos més, perquè cada vegada som més penya, per entendre's. Hi ha estudiants de la Facultat de Ciències Antropològiques de la UADI, hi ha gent vinculada a la Universitat de Cantàbria, i per tant estem en un poblet que es diu Soncawich, que és molt petitet, amb aquestes cases, i cada dia anem al lloc a treballar. I el lloc a treballar està a una hora i mitja, que són 30 quilòmetres, però que vas endinsant-te dins la selva i al final realment és... arribes cansat perquè no pares de donar bots. Però com diu un dels treballadors, és part de l'aventura. Sí, ja els meus ronyons quan tingui 70 anys ja li diré. Ara encara tinc... encara aguantem.
Encara aguantem.
No, i em complau molt veure que la gent jove aguanta menys. I això m'anima.
Home, clar, això
m'anima i
em
genera expectativa. No? Sí, clar, home, t'has d'animar perquè els altres estan pitjors.
Aneu allà cada any i, per tant, gairebé sou més cada cop sou més d'allà, no?
Bueno, el poble al que anem és un poble molt petitet, però molt entranyable. Té una església colonial molt xula, molt bonica. I té... altres anys anàvem a sopar fora i ara ens seiem a la plaça, hi ha un petit mercat, i mengem allà unes tortes, uns entrepans, i la veritat és que és molt agradable. O sigui, no cal agafar el cotxe, abans ens anàvem a Temaix, que és un poble a prop, o a Izamal, que jo he viscut durant molt de temps, però estem molt cansats. I aleshores vas caminant i estàs allà i la qüestió és estar junts i patar la xerrada i no parlar de feina, i estàs tot el dia... liat, i aleshores és interessant perquè tenim molt bon feeling. És a dir, que la gent, a mesura que van venint de nous, els intentem integrar. Per exemple, aquest any vindrà el fill d'un molt bon amic meu que li dona classes, un altre amic meu que forma part del projecte, no? I aleshores intentem integrar gent que s'adapti fàcilment, sigui tot terreny, no tingui manies, s'impliqui en les coses, perquè, torno a dir, ningú cobra res per treballar, ni els estudiants, únicament els treballadors, malles de Tecal de Venegas. Aleshores intentem generar sinergies. Ara estem fent 3 articles per publicar i publiquem tots junts, és a dir, tots aquells que s'impliquen. Els que no s'impliquen, òbviament, no. Però ja t'ho dic, funciona molt bé amb aquestes sinergies, empaties, objectius comuns, i bueno, i el projecte funciona molt fàcil.
D'acord. Em sembla que t'hem fet aquesta pregunta més d'una vegada. Clar, és un projecte que no té final.
No,
en el sentit.
No.
O sigui, és avançar fins on arribeu.
Clar, és a dir, clar, si tinguéssim molts diners, podríem implicar-nos amb altra envergadura de feina. Però amb els recursos que comptem no podem aspirar a res més. A part, no ens donaríem permís per res més. Aleshores, som molt agraïts de que el Consejo de Arqueología ens doni permís per fer totes les feines que fem i fer uns informes molt ben fets, que ara estem acabant, molt exhaustius i difícils, perquè es fan amb un oceà pel mig, amb horaris diferents, amb maneres d'escriure diferents, que sembla que tots escrivim semblant, però no. I bueno, és una feina intensa.
De tota manera, aquests del Consejo de Arqueología, clar, quan començàveu devia ser una altra cosa, però ara ja us coneixen també.
Sí, 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 a més fem molta difusió. Mira, aquest any estic molt content perquè el dia 15 de desembre vaig a donar una conferència al Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic. Això és el top pels mexicans, no? Això és a través d'un contacte, perquè això sempre funciona igual, no?
Això, sí, això no canvia,
això no canvia ni a Sitges, ni a Barcelona, ni a la Ciutat de Mèxic, ni enlloc. Aleshores estic molt content, perquè a part de fer les xerrades que fem habitualment a l'entorn més proper, i tallers infantils a Soncawich, en unes escoles, bueno, pues anirem allà. I em fa especial il·lusió, perquè és un museu al que li tinc molt de carinyo, que fa molt de temps que no vaig, és a dir, aprofitaré per veure-ho una altra vegada, i em fa molta il·lusió d'explicar-ho. I convidaré tota la gent que conec la Ciutat de Mèxic i els del Consejo de Arqueología perquè, en comptes de rebre un document, ho vegin amb imatges i algun vídeo que posem a les presentacions, que canvia radicalment a rebre un document fred, descriptiu, interpretatiu, però descriptiu, és molt diferent a sentir algú, no perquè sigui jo, sinó pot ser qualsevol altra persona que, del projecte que ho faci.
D'acord. Per tant, aquesta pota del projecte, que també és la difusió, i sobretot sí, la difusió allà, després aquí no, també
s'en fa. Aquí també es fa molta. Sí, per exemple, doncs mira, des de que vaig arribar al desembre he anat a Almacelles, he anat a un altre lloc que no me'n recordo, ara, aquest dijous ho fem a Sitges, a la biblioteca, tinc que anar a Tàrrega, ho farem a Sant Pere de Ribes, tinc que anar a Guissona, és a dir...
Els llocs de Lleida, veig.
A Badalona. Bueno, les circumstàncies són les que són. És a dir, jo a vegades ho proposo. Els omellons no, encara. Allà només hi ha corins.
És una cosa entre el Joan i jo, això. Però bé.
Aleshores, bueno, és molt interessant les aules per a la gent gran, aules universitàries per a la gent gran, que jo no coneixia, i vaig començar a anar-hi, i et contacten des de les Borges Blanques, que vaig anar, o Cervera, o... i dius, vale, i dius, bueno, arribaré, i seran 15 o 20 persones, però són 300.
Què dius?
Són 300. Clar, són en un lloc que no hi ha l'activitat cultural que hi ha a Sitges, òbviament, que cada dia hi ha 3 o 4 coses, aquestes aules per la gent gran, que també hi ha a Vilanova, i també ho he explicat a Vilanova, i hi ha altres molts llocs, s'apleguen un munt de gent que aquell dia potser és l'única activitat de l'entorn i és una manera de sociabilitzar.
Clar.
Arribes tu allà al costat de Lleida, que és l'última que vaig fer, clar, arribo i eren pues, això, 250 persones i clar, et quedes al·lucinat
per una clar, conferència sobre una piràmide dels...
sobre els maies, que diguis, bueno, a veure, si sobre, jo què sé, sí, sobre sí, la sí, recollida del préssec, sí, la temporada i tal, no sé què, dius, vale, però...
És curiós.
Bueno, perquè són gent oberta a tot tipus de...
Ah, sí, sí, sí.
És a dir, per una banda hi ha la vessant de sociabilitat, de sortir de casa, que t'obliga a sortir de casa, després, clar, compte, un dia et parlen de medicina, l'altre dia et parlen d'esport... i l'altre dia ve un tio raro i et parla dels maies i d'ells batun i la gent superinteressada i te n'adones que hi ha molta gent aquest apriorisme que tenim de la gent de poble, però hi ha molta gent que havia estat a Mèxic, que havia estat a Yucatán.
Clar, perquè després, clar, després de la conferència hi ha allò les mans alçades, entenc,
exacte,
no?
Sí, i per tant, des del punt de vista meu, que faig moltes conferències i moltes coses, torno a dir, és molt gratificant, igual que les coses que faig aquí a Sitges, òbviament, el curs d'arqueologia o les xerrades que fem de Xbatún o d'altres coses, sempre té molt bona resposta per part de la gent, tenint en compte que és un àmbit reduït, que és no sé què, però bueno, sempre la gent funciona.
Per posar alguna pindoleta, què explicaràs el dijous a la biblioteca? Què heu trobat aquest any? Que val,
bueno, nosaltres, és a dir, fem molta feina en 2 setmanes, som hiperactius, que ja t'he dit moltes vegades, fem, per una banda hi ha una persona que fa recorreguts en superfície i va geolocalitzant el GPS noves estructures i cada any tenim més estructures registrades. Això que sembla molt fàcil no és anar pel camp aquí pel Garraf, sinó que és anar amb un 2 treballadors que et van netejant i et fan una via i netegen l'estructura perquè tu la puguis geolocalitzar, aleshores és complicat. Després fem això del ranxo, que hi ha 3 o 4, hi ha l'Héctor Hernández, que és el codirector del projecte, juntament amb la Carmen Varela, que aquest s'ha encarregat del ranxo amb una sèrie d'alumnes i han fet també vols de drons sobre aquestes estructures, etc. Jo m'encarrego del tema dels sondejos, és a dir, de fer pous per obtenir un registre arqueològic a diferents estructures. S'ha fet topografia d'una sèrie de construccions, entre altres la que jo he fet diversos pous i diverses rases més llargues per veure els paviments i una sèrie de qüestions tècniques. S'ha fet vols de drons en altres zones que ja havien fet vols de drons fa uns anys, però ho hem tornat a fer amb més detall perquè el dron és millor i una sèrie de qüestions tècniques. I després hem fet fitxes d'estructures d'enderrocs per veure com són, això que ens ho exigeix el Consejo de Arqueología. I entrevistes a gent, és a dir, és molta feina i els informes són molt extensos. Hi ha una part interpretativa important. No únicament descrivim el que hem fet, que és el mínim, sinó que interpretem una mica el que hem fet o les expectatives que generen. I a més, insisteixo, anem a congressos, l'any passat vam estar en un congrés i vam presentar 2 ponències mentre estàvem treballant, i bueno, és molt intens.
Ara comentaves això dels drons. L'altre dia que vam fer la mòbil des de les obres de la, sí, de la reforma del campanar de l'església, l'arquitecte ens ho deia, amb el dron,
clar,
hem millorat molt la manera de treballar.
Home, clar. Clar, clar. Jo no vaig anar a la visita perquè tinc vèrtic. O vertigen.
No em fa tant, eh? Sembla més bèstia del que és.
Però les piràmides puc pujar, però jo quan hi ha escales i no sé què, o ascensors molt alts, em fa llullo.
Bueno.
Aleshores, sí, sí, em van convidar i vaig dir moltíssimes gràcies, però va ser que no.
No.
No. Aleshores, sí, home, clar, el del dron... El que passa, clar, una cosa és el dron aquí, que ho tens net, i l'altra cosa és per tu poder fer un vol de dron amb un edifici que està al mig de la selva, necessites 2 dies per netejar l'edifici.
Buah.
De vegetació. Clar, perquè li has de treure la vegetació gran, la de baix, les lianes, perquè el dron no s'enrotlli amb les hèlices, i per tant no és tan senzill.
D'acord.
Clar, aquí és molt senzill, aquí l'eleves i fa fotos de... pots fer una fotogrametria de la façana i tens una cosa estupenda de com està fet l'aparell material de la façana, no? Però clar, quan estàs al mig de la selva és una altra història.
La cosa va diferent.
Per això els projectes que tenen més recursos fan servir el LIDAR, que és un sistema militar que emet unes ones que traspassen la selva i et dona el que hi ha sota en 3D. O sigui, esclar, això ja és la repera. Però això és molt costós. És molt costós. Això ho fan a llocs fantàstics, a Mèxic i a Guatemala, que estan a dins de la selva, però a dins.
I amb el líder,
clar, és un vol amb un aparell, i aleshores l'ordinador processa i et dona un 3D del que hi ha sota, sense accedir-hi. És ja... O sigui, el següent ja és que t'ho excavi. El dron amb uns robots i ens tregui ja la feina directament.
Ja està fet. Bueno, però... amb la IA ja li diran, també.
Bueno, però la IA patina molt, també.
Sí, ja. No t'ho hem preguntat, això. A veure, informació pràctica. Dijous a la biblioteca, a quina hora?
A les 6:30,
quarts de 7.
Quarts de 7, entrada lliure, pot venir qui vulgui. Després pot preguntar el que vulgui, no hi ha preguntes ni tontes ni absurdes, perquè entenc que és un context que la gent no ho té per la mà, i per tant estem oberts, o estic obert en aquest cas, que sóc jo que ho fa, a contestar tot allò que la gent li pugui interessar sobre els maies, que sempre faig alguna petita introducció, o sobre les feines que fem.
Doncs aquest proper dijous, a quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, aquesta xerrada sobre les excavacions d'aquest any del projecte d'Ixbatún, quan ja en Joan ja està preparant l'excavació, la campanya d'enguany, que serà com sempre el mes de desembre, i per tant allà...
Ja tinc el bitllet.
Ja tens el bitllet. Doncs et convidarem una miqueta també per fer la prèvia com fem cada any. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Joan.
I a tots vostès, són les 12. Que passin un molt bon dia, gràcies per l'atenció i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.